TNT. Comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Ruth Vilà.
Messi ho soluciona tot. És solució d'emergència, solució d'una emergència.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha acabat guanyant un partit intens, 2-3, al camp del Betis. Els dos equips han acabat amb un expulsat. En fi, realment moltes coses a comentar d'un partit, segurament amb llums i ombres, amb blancs i negres. És el que començarem a aclarir amb les conclusions del Ricard Torquemada. I com sempre començarem amb allò positiu, amb allò que, Ricard, t'ha agradat.
L'orgull de Messi per marcar diferències. En un moment de la temporada on li està costant tant fer gol, on no sé quants xuts són, Carles, ja sense èxit.
21.
21 xuts a la Lliga. Els últims 21 xuts no ha pogut fer gol. Això és gairebé un miracle. Però el fet que Messi s'hagi implicat tant en guanyar aquest partit. És a dir, aquesta sensació que, malgrat que les coses no li surten, ja ha estat present. Fins al punt que ha donat els 3 gols. Però és que si mires la segona part, totes les oportunitats de gol del Barça, la segona part, totes tenen la firma de Messi. D'alguna manera, sigui amb la passada, sigui amb la rematada. Joel Robles li ha salvat un parell de xuts perquè no viu un moment dolç de cara a porteria, però és evident que això es destaparà, o quan s'obri l'aixeta començarà a rajar una altra vegada, i som en un moment determinat de temporada. Però no l'ha afectat. Avui l'hem vist amb aquella sensació d'estar proactiu, d'interpretar el partit amb les expulsions, de demanar-li a l'equip que la tingués. És a dir, no pensant en que ell no havia marcat un gol i que el Barça guanyava per 2-3 i que tenia aquella espina clavada que havia de fer el seu gol perquè ja l'està buscant. No, ha pensat en els 3 punts i ell li ha canviat el ritme al partit.
Ricard, digue'm. El que estàs dient, això, la primera part, 29 intervencions. A la segona, quan tu deies que tenia que tenir la pilota, tocar-la i moure-la, 50.
Veus? 29 i 50.
Correcte.
I això va més enllà d'una qüestió individual, va des del punt de vista col·lectiu, d'entendre que el partit d'avui era molt especial i que aquesta victòria era un tresor. Quan veus a Messi amb aquest punt d'orgull, diríem que et quedes tranquil. L'encert, no se li pot demanar més encert del que ha tingut durant tota la vida, però sí aquesta sensació que també ha transmès a la primera part de voler guanyar aquest partit, que no era un partit més. I s'hi ha sentit còmode i crec que ha fet un partit extraordinari i ha marcat les diferències en passades de gol. Ja sabem que Messi a vegades és difícil de desxifrar, de decodificar, si està trist, si està content, si està més implicat, si està pensant en el seu gol, en la mala ratxa, si vol córrer en la transició, si no, com ha fet a la segona part. Però quan ell té el punt d'equilibri i quan prioritza, diríem que el sentit col·lectiu, com ha fet avui, el Barça té algú que marca diferències com ha fet avui, encara que no hagi estat amb el seu gol.
Alguna cosa que generi dubtes?
Sí, tinc dubtes sobre el Romba. Era el primer dia que el vèiem amb Quique Setién i crec que no ha acabat de sortir com jo m'imaginava que podia tenir sentit, no? La idea de tenir 4 migcampistes crec que era bona perquè ajuntaves Griezmann amb Messi a la zona central, els hi dones llibertat, desencalles Griezmann d'aquella banda esquerra. Vam dir un dia que Valverde fins i tot s'ho havia plantejat al principi de temporada, però no va acabar mai de tirar-ho endavant. Però crec que el Barça no ha tingut amb 4 migcampistes, per exemple, el control de partit que hauria d'haver tingut, no? És evident que Arturo Vidal ha fet gairebé de tercer davant té, però en el fons és un jugador que ha d'ajudar a que la pilota tingui continuïtat. Ell no se sent tan còmode d'esquena porteria en aquest vèrtex perquè no pot arribar de cara, no pot tenir tant desplegament, però tant és en la descàrrega, ha regalat algunes pilotes que no calia. Ja no t'explico quan ha entrat Artur en el vèrtex del Romba, pobre, que ha pagat, diríem, una experiència per ell desagradable, de jugar molt d'esquena porteria, de no trobar la línia de passades, de no trobar la pilota, i Artur la necessita per expressar-se. Bé, és un dia, és un context adequat, però jo crec que Setién continua intentant trobar alguna fórmula per treure rendiment a les dificultats que té per completar la plantilla. Té tan pocs futbolistes que ha d'inventar-se coses. L'altre dia es va inventar Sergi Roberto d'Extendet, avui el Romba. Insisteixo, crec que el Barça no ha estat fiable amb la pilota com hauria d'haver estat tenint un migcampista més, hauria d'haver tingut més control i probablement Quique Setién és el que buscava. És una bona solució de cara als dos de dalt, i per donar descans a Ansu Fati. Hauria de ser una bona solució per tenir més control del partit i no ha acabat de funcionar, de girar rodó. És el primer dia i, per tant, només plantejo els dubtes perquè no descartaria que pogués ser una fórmula que en alguns partits concrets al Barça li anés bé. Avui crec que no ha estat el cas.
I dels dubtes sobre aquest nou dibuix que ha volgut Setién, allò que més et costa entendre.
Doncs el moment de forma d'un tití. No, és que no l'entenc. O sigui, sabem que ha passat problemes físics i que li costa tenir continuïtat i jugar dos partits consecutius. El partit era de molta exigència, jugava al perfil dret, o sigui, hi ha molts atenuants, però hi ha hagut escenes que són alarmants o que et desperten una alerta. El gol de Fekir, el segon gol, és un esquerrà, té un esquerrà al davant i no l'orienta cap a dintre, el deixa que vagi cap a fora. Hem vist situacions on ha retrocedit quan ja tenia ajudes al seu voltant. Jo entenc que retrocedeixis a camp obert quan tinguis un cara a cara, però si tens la línia defensiva i l'oponent directe ets tu, és el teu, doncs fer un pas endavant i saltar una mica a vegades pot ser una bona solució. Que quan ha tingut la pilota feia la sensació de transmetia dubtes, el que el Betis accelerava la pressió. Ha salvat bé per ofici situacions per posar el cos, per provocar faltes. Costa molt veure-li un canvi de velocitat. Que ja fa dies que no acaba de fer el pas. Jo crec que hi ha hagut partits que ha estat bé, però en partits tan caòtics, en camp obert, tan exposat, encara se li nota més, que està molt lluny de la forma o del moment que hauria de tenir. Dic que no l'entenc perquè no va jugar gaire contra l'Atlètic, uns minuts, 10 minuts, un quart, perquè no jugava des de Leganés, i perquè era un dia perquè fes un pas endavant. I tinc la sensació que és que no és que no vulgui, és que no pot. La distància entre l'Anglès i un tití cada dia per mi és més gran.
Les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquesta victòria per 2-3 del Barça al Villamarín. Escoltarem més opinions. De seguida ja arriba la del Jordi Costa.
No, el vàter no és una paperera. Cada any arriben més de 3 tones de residus sòlids a les depuradores de l'àrea metropolitana de Barcelona. Sabies que amb tota aquesta brossa podríem omplir la superfície del Camp Nou? Els residus a la paperera, però a la de veritat. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard, bona nit.
Ja pots respirar fons i descansar, eh?
No, és que aquests 3 punts d'avui... Vaja, jo crec que si el Barça acaba guanyant la Lliga, que jo encara no perdo del tot l'esperança, ens en recordarem d'aquest dia d'avui, perquè no guanyar avui era despenjar-te molt del Madrid, 5-6 punts, i per mi pràcticament dir virtualment adéu a la Lliga, perquè el Madrid no està meravellant, però està mantenint un tren de Lliga bastant sòlid, fa ni me'n recordo que no perden en Lliga, costa molt fer-li gols. Vaja, que jo crec que es pot competir, però no despenjant a 6 punts, i per això, per mi avui era fonamental guanyar. Ara, també et dic que amb el que he vist avui el Getafe no el guanyem.
T'ha agradat més la segona part?
Sí, però tinc dubtes, que diries tu, si ha estat per mèrit del Barça o per deserció del Betis, que em sembla... Crec que ho deia el futbolista que ha parlat ara al final.
Canales, no?
Sí, el 2-2 els ha matat. Jo he tingut bastant aquesta sensació afegida que el tren del partit físicament ha estat molt exigent i que no us enganyaré. A mi el Betis no m'ha agradat gens, tampoc. Bé, millor que la primera part, sí, perquè he patit menys. És ahir.
També és veritat i és fàcil que quan tens el 70% de possessió a la primera part, l'equip rival ha de treballar tant en la basculació i en l'esforç defensiu que el Barça a la segona part pugui sentir-se més còmode. No ha acabat de girar rodó, eh? Però creus que ha fet un pas endavant el Barça o no?
A mi és que hi ha hagut molt debat aquests dies sobre si Bilbao havia de... n'havíem de treure conclusions positives. Jo, honradament, és que em va agradar més el partit de Bilbao, pensant en setienista, a veure si m'explico. Em va semblar més endreçat, que l'equip tenia més clar què volia fer en cada moment que avui. Avui jo sí que la segona part he viscut més tranquil, perquè la segona part no hem vist Ter Stegen. però no m'ha fet la sensació en cap moment que el Barça tingués un pla de partit molt, molt clar. I si el tenia, no l'ha sabut plasmar. Si vols, després entrem en casos individuals que ens hi posem passar tota...
Fem-ho, va, comencem.
Mira, és que jo crec... avui s'evidencia, perquè no ha funcionat no ha funcionat la prova Arturo Vidal, el que ja va dir ahir Setién. Has de fitxar un nou ja. És a dir, no cal que sigui un tio que faci 30 gols, que no els farà perquè no tenim diners i perquè el fitxarem quan el fitxarem. Però necessites un tio que quan Messi perd metres t'aguanti la davantera. Això una. I després... casos individuals, és que, no és que tinguis una plantilla de 16, és que hi ha jugadors, ara n'esmentaves tu un Umtiti, que és que no hi són. No hi és Umtiti, que és un exjugador, però és que no hi és Júnior. Per mi avui és un partit horrible una altra vegada de Semedo.
Per mi també.
Rakitic apareix als últims 10 minuts que dius, bé, un tio amb experiència, crec que no ha fet res bé. I ja... em reservo el capítol Griezmann perquè aquest s'ha de tocar amb més calma.
Sí.
Jo no li exigeixo a Griezmann que sigui el de l'Atlètic de Madrid, però no li puc tolerar que ara que es tracta de que tothom doni el 140% perquè estem com estem, no aparegui. No hem tingut notícies de Griezmann en tot el partit, ni bones ni dolentes, de cap. Jo crec que no és tolerable, ho sento, em sap greu dir-ho, eh? Jo he defensat molt Griezmann. Però el partit d'avui és inexistent.
Jo crec que aquestes cinc versions individuals que planteges, jo m'hi apunto, si més no, a la reflexió. Crec que aquestes versions individuals, sí, clar, si el Barça té poc una plantilla curta, però hi ha jugadors que en dies importants no donen allò que s'espera, perquè ja s'entén que... Bé, el cas d'Umtiti, Júnior, Semedo i Rakitic, diríem que són... són jugadors que tenen un paper de complement a l'equip.
Sí, no, però jo és que jo no els demano que em resolguin
el partit.
Perquè
si no juguen ells, jugaran un altre. El tema Griezmann és un tema més important.
Correcte, sí, sí.
Perquè, a més...
Sí, però, Ricard, ara són importants tots, perquè és que en tens 16.
Però el Griezmann t'arriba a modificar el pla. És a dir, jo estic convençut que el Romba, en part, també és per arrencar Griezmann de la banda i per donar-li una posició més centrada perquè se senti més còmode, perquè hi participi
sí,
més.
És possible.
Perquè si no, pots mantenir el 4-3-3. L'altre dia, a Sant Mamés, jugues amb el 4-3-3 durant una hora perquè Griezmann no hi és i Ansu, que és un jugador més de banda. I després encara ho mantens perquè la dinàmica doncs, era bona. Però avui vas amb el Romba probablement perquè Ansu no hi és i perquè hi és Griezmann. I clar, és una decepció veure que en cap rol acaba tenint el protagonisme que voldria. I perdona, ja t'ho passo. També és veritat que està canviant tant de vestit que arriba un moment que, clar, li costa tenir continuïtat.
No, sí, estic d'acord amb tu, però jo... És que jo no critico l'error, critico la inacció. Jo, és que em resulta incomprensible ni que et tirin a l'esquerra. Tu recordes alguna acció destacada de Griezmann? Crec que n'hi ha una a la primera part que no acaba de...
La passada de... Messi del minut 22, aquella passada d'interior.
Val, i prou. Sí, és a dir, és inevitable, jo ja ho pensava al descans, és inevitable no pensar que Mansu ens hagués anat molt millor.
És inevitable pensar.
Llavors, això no pot ser, perquè aquest tio és una estrella mundial. No sé, ara m'estic quedant en un cas individual que tampoc crec que sigui...
Però mira, jo avui en les conclusions l'he tingut a punt i me l'he guardat per donar una mica més de temps. O sigui que agraeixo que treguis el tema i el tercer temps serà un dels apunts que revisarem.
Però que consti que no és per assenyalar-lo, és que crec que ara tothom aquí, i Messi ha estat el primer avui, ho estaves explicant perfectament, a veure, clar, que aquí ha de remar tothom i ell s'ha posat a remar el primer, però necessites que remi absolutament tothom, amb el que pugui, amb el que tingui. Si és Arturo Vidal fent de vaquero, doncs que remi. Si s'ha d'equivocar, que s'equivoqui. Jo, per exemple, vull veure Júnior centrant 15 vegades malament, però el vull veure centrant. És que no ha trepitjat l'àrea.
No, i, clar, i transmet una dubtes i timidesa.
Total.
Júnior, no, cap centrada en el dia d'avui, i la diferència entre Griezmann i Messi són 41 intervencions, a més de que Griezmann és l'únic jugador de tot l'equip que no ha recuperat cap vegada la pilota.
Imagina't, ni el defensàvem per la prestació defensiva. Bé, és igual. Per cert, sí, deixa'm dir una cosa d'un tití que per escriure-ho a sota. Començo a pensar que d'aquesta temporada no en traurem gran cosa. No vull perdre l'esperança de la Lliga, però començo a pensar-ho. A mi em faria molt feliç que la setmana vinent, no tenint l'Englet, Setién s'atrevís amb Araujo, perquè això d'Umtiti no és possible. O sigui, és que fa patir veient-lo jugar.
Bé, potser una setmana més de treball i enfocat al partit fa que... tampoc ho podem llançar la tovallola al mes de febrer.
No, el que passa la setmana vinent, per exemple, m'imagino que pot marcar Jorge Molina, que amb 37 anys està molt més en forma que ell amb 26.
Sí, això és veritat.
Clar.
Mira, fem una cosa. Crec que ja et dic, comparteixo com a mínim totes les reflexions o totes les inquietuds sobre els casos individuals que hem plantejat, sí, i farem una parèntesi i els deixarem a la nevera pel tercer temps, perquè hem de recordar que el Barça, com deies, és imprescindible que guanyés.
Fonamental.
O sigui, ha mantingut la Lliga viva. I,
totalment.
I ha tingut dues vegades el marcador en contra, és a dir, que ha tingut la capacitat per resistir, per competir, per agafar-se a la Lliga. I jo crec que aquesta és una part positiva des del punt de vista col·lectiu, més enllà dels passets endavant, que per mi continua fent l'equip d'aquí que Setién. Ara tindrem una setmana de coll per reposar, i això sí, com deies tu, per buscar un davanter, que jo també crec que tal com està la plantilla, bé, si poguessin ser tres jugadors, millor, però com que només podrà ser un...
Per cert, molt ràpid, perquè sí. No el votaré, voto a favor de la jerarquia de De Jong a la segona part, que per mi, juntament amb Messi, és l'únic que ha aguantat la barraca.
Molt bé, doncs, com que no el votaràs, a qui votes?
Messi.
Gràcies, Jordi.
Bona nit.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
Saludem el Jordi Borda. Bona nit.
Bona nit.
I també a la Rut Vilà. Hola, Rut.
Hola, bona nit.
Després d'un partit força boig, interessant en molts aspectes, i com sempre, no?, com l'altre dia a Bilbao, fins i tot, què us quedeu, què us pesa més? Allò bo, allò no tan bo, perquè avui tenim també una mica de tot per repartir.
Sí, abans que entrin, deixa'm dir que som a l'horari del Revolució Digital 4.0, que avui hi havia una entrevista amb el Didac Lee sobre el Barça i el Netflix del Barça, que es podeu escoltar al web i a la app, amb la Xantal Llavina. I Borda, que avui tenim una nit especial també a Catalunya Ràdio, després del tercer temps.
A partir de la una, el Gorina dirigint l'orquestra de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i Cat i Catalunya Informació, la nit dels Oscars.
La nit dels Oscars, vam tenir el Super Bowl i avui tenim la nit dels Oscars.
Cada diumenge un tombol.
Nit nord-americana.
Exacte.
Bé, ara sí, Borda, Ruth, amb què us quedeu? Quin titular teniu?
Jo veig l'equip igual d'inestable, igual amb les mateixes sensacions que a Sant Mamés, però és veritat que hem comprat temps i que després d'avui és com els videojocs, que guanyes una vida d'aquestes suplementàries per esperar aquests 15 dies amb dos partits a casa que et serveixin per mirar de reconstruir-te, agafar forces i encarar els reptes que et queden. Bàsicament el temps que hem guanyat és el millor del partit d'avui.
Jo continuo amb el dubte aquest de si l'equip no pot o no pot, vull dir que no entén o no hi acaba d'anar o no vol. I,
què vols dir que no vol?
Vaja, que hi ha moments que tinc dubtes, no? Ells mateixos tenen si entenen o no entenen Setién, si creuen o no creuen en el que demana aquest entrenador.
Però això tu encara tens la mateixa percepció? No veus l'equip més alineat?
No.
Molt bé.
No, sí que vaig veient cosetes, però hi ha algunes que no les acabo de veure. I avui, per exemple, quan vosaltres comentàveu el tema de la classificació, però Sergi Roberto insistia també en poder tenir la tranquil·litat de treballar des de la victòria, perquè em fa la sensació que el propi equip veu que necessita treballar molt més per intentar arribar aproximar-se al que demana Setién. Jo crec que avui aquest home que el destacaríem per la voluntat del control dels partits li pot haver agafat un cobriment de cor, perquè ha estat caos i descontrol.
Sí que n'hi ha hagut. És veritat que el context del partit ajuda que passi i que l'equip no gira rodó.
Totalment d'acord amb allò que és una plantilla curta, però no és que no només que és curta, és que n'hi ha molts que no estan a nivell, i clar, amb 16, només que un parell no estiguin al nivell, és un drama.
Doncs mira, ara parlarà un protagonista del partit, l'entrenador, i en Quique Setién ha arribat a la sala de premsa, i podrem sentir què en pensa.
Hola, Quique, Marta Ramón, en directa a RAC1. Después de esta montaña rusa, de este partido con todas estas emociones, ¿hoy con qué te quedas? ¿Con el juego del equipo o con el resultado?
Bueno, vale. Hola, buenas noches. Me quedo con muchas cosas, no solamente con esas dos. Yo creo que lo primero es, hay que darle mucho valor a esta victoria, porque la hemos conseguido después de otro partido tremendamente exigente que tuvimos el jueves, que no pudimos superar la eliminatoria, pero creo que hicimos un gran partido. Hoy el Betis nos ha planteado también otro partido tremendamente exigente. Este es un equipo con jugadores de mucho nivel, no iba a ser fácil. Hemos tratado de plantearlo con una presión arriba como ellos. El partido ha habido bastantes alternativas y al final hemos remontado, hemos tenido que remontar dos veces el resultado en contra y hemos tenido la capacidad para mantenernos ahí y luego en la segunda parte creo que controlar ampliamente el partido y haber podido incluso hacer algún gol más, ¿no? Estoy contento, muy contento con el trabajo que han hecho, con el esfuerzo que han hecho, porque no se ha bajado los brazos en ningún momento. El equipo ha estado entero hasta el final y siempre hay que contar con el rival, que ha hecho también un gran partido.
Buenas noches, Ricardo Arquemada, la TDT de Catalunya Radio. Quique, hemos visto hoy un rombo con Arturo Vidal y luego Arturo en el vértice. ¿Qué buscabas? ¿Por qué lo has planteado y qué balance haces?
Bueno, la realidad es que pensábamos que el planteamiento iba a ser diferente del rival. Esto nos iba a permitir, que luego en algunas ocasiones también ha sido así, nos iba a permitir hacer una buena presión alta con los dos puntas fijando a los dos centrales, Arturo por dentro, que además es un jugador que ya sabemos tiene buena llegada, tiene presencia ahí en el área y que nos podía dar cosas y permitirnos hacer un trabajo ahí por dentro que hemos considerado al jugador más adecuado, ¿no? Luego el planteamiento ha variado, pero bueno, hemos conseguido fijar bastante bien en la presión y hacerla bastante bien. Es verdad que luego este equipo tiene jugadores muy buenos. Fekir aguanta muy bien el balón, no lo protegen, salen de la presión con cierta facilidad, pero la intención era esa. Y yo creo que lo hemos hecho muy bien, porque además hemos recuperado muchos balones, ha habido muchos momentos que hemos impedido que ellos progresaran y yo creo que en ese aspecto el equipo ha estado francamente bien, ¿no?
Buenas noches, mister. Alfredo Martínez, en directo para el Transistor de Onda Cero. El equipo se ha quitado el estigma de los malos resultados fuera de casa, ha remontado un marcador adverso y además quizás, no sé si, aparte que ustedes necesitaban el resultado encima del juego, ¿cree que lo importante es que los jugadores han creído y han seguido en una situación límite?
Yo creo que esto, ya lo he dicho, hay que darle mucho valor a esta victoria, porque el Betis es un gran equipo, con grandísimos futbolistas jugando en casa, arropados por su afición, y nos hemos puesto muy pronto en contra y el equipo ha seguido manteniendo la fe en la salida de balón, hemos seguido haciendo el plan, de llevar a cabo el plan que teníamos establecido y tiene un mérito extraordinario, porque cuando mejor estábamos ha llegado la jugada desgraciada del segundo gol, un acierto, mucho acierto de Fekir, que lo ha hecho muy bien. Pero eso no nos ha debilitado. Hemos seguido insistiendo, hemos tenido fe y hemos conseguido igualar en la última jugada del primer tiempo el marcador, que siempre es bueno. Y luego en la segunda parte creo que ya lo hemos controlado casi totalmente, ¿no? Y desde luego le doy muchísimo mérito a esa entereza que ha tenido el equipo para mantenerse ahí firme y superar a este equipo en su casa y remontando dos goles.
Quique, ¿qué tal? Buenas noches para Tiempo de Juego de la cadena COPE, Manolo Oliveros. Es un punto de inflexión muy importante porque después de la convulsión de los últimos días y después de San Mamés y Betis, si miras el calendario tienes, todos son complicadísimos, Getafe y Eibar en casa y después el Real Madrid. Es decir, ¿está en vuestras manos el ser líderes bien pronto, en dos o tres semanas?
Bueno, quizá el objetivo ahora, es verdad que el objetivo prioritario es ganar, ¿no? Tratando de fijarnos poco en los rivales. Es cierto que esta victoria es importantísima porque nos permite estar ahí y mantenernos en los puestos altos y sobre todo por el espaldarazo anímico que va a suponer esta victoria, ¿no? Porque muchas de las cosas que hablamos y que comentamos sobre el ser consistentes, el ser firmes, todo esto nos está saliendo y creo que vamos creciendo. Ya el otro día ya hicimos un partido muy bueno en Bilbao que teníamos que haber superado. Hoy hemos metido dos goles a balón parado, pero ya ha habido también acciones de mucho mérito que podían haber terminado en gol. Y estamos, yo creo que vamos poco a poco creciendo y iremos viendo a medida que avancen los partidos. Ahora vamos a tener un poco más de tiempo también para preparar los partidos, para entrenar, para trabajar cosas, y esto también es importante, ¿no?
Buenas noches, Álvaro Zafra del programa El 10 del Barça. En los últimos partidos nos ha mostrado una buena faceta defensiva del equipo y ahora es algo que empieza a preocupar parte de la afición. ¿Cómo piensa que se puede solucionar este problema?
Es que no te he entendido, perdona, ¿eh?
En los últimos partidos no se ha mostrado una buena cara en cuanto a la faceta defensiva del equipo, encajando varios goles. ¿Cómo piensa que se puede solucionar este problema de cara a los próximos encuentros, ya que se acerca un tramo importante, por ejemplo, en Champions League?
Bueno, yo creo que hemos mejorado bastante. No estamos recibiendo tantas ocasiones. Es verdad que de la manera de jugar, de ir a apretar arriba y demás, siempre se producen algunos desajustes que tratamos de corregirlos, evidentemente. Pero yo estoy bastante contento con la actitud defensiva que ha tenido el equipo hoy, que tuvo ya en Bilbao, ante partidos con jugadores enfrente que son muy buenos y que tienen mucho nivel. Y hoy, en la segunda parte, creo que no hemos concedido prácticamente ninguna ocasión.
Hola, aquí Quique, Lluís Flaquer en directo para el Carrusel. Más allá de la victoria importantísima y del paso adelante en el juego, una pregunta de otro aspecto. ¿Usted sigue creyendo en el VAR? ¿Lo entiende? ¿Le parece un buen invento? ¿Le parece que realmente hace justicia? Hoy hemos visto jugadas un poco comprometidas. ¿Qué piensa del VAR a día de hoy, tras año y medio ya de VAR?
Bueno, yo creo que el problema no es el VAR en sí mismo, ¿no? Creo que tenemos una herramienta extraordinaria que nos ayuda a que el fútbol sea más justa, ¿no? Yo creo que todavía quizás sea demasiado pronto para sacarle todo el rendimiento que tiene esta herramienta, como digo, ¿no? Pero sí que entiendo que habrá que unificar criterios que nos permitan entender un poco mejor las cosas, ¿no? A la hora de valorar muchas jugadas, de ir a verlas o de decisiones que a veces no se entienden, porque ves en un partido que se producen jugadas que van a verlas y en la misma jugada en otros partidos no pasa esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar tiempo y seguro que la sacaremos el máximo rendimiento.
Dos últimas preguntas.
Sí. Tito González, Mediaset, Deporte 4. Se lleva toda la semana hablando de su recibimiento aquí en el Villamarín. Ha recibido una enorme pitada. ¿Qué sensación le deja a una persona cuando tanta gente le pitan así, si se lo esperaba?
Bueno, yo no la he escuchado, perdóname. Pero yo estoy encantado de haber estado aquí en Sevilla, de haber pasado 2 años maravillosos aquí. Dejo muchísimos amigos y podéis estar seguros que desearé que al Betis le vaya fenomenal y que gane todos los partidos a partir de ahora, ya que después del nuestro, que pueda ganar todos los partidos y que le vaya muy bien. Yo no olvido a este club de lo que me ofreció y estoy estaré siempre y siempre hablaré bien del Betis. Es cierto que hay gente que a lo mejor no le gustó mi propuesta o lo que hice, pero lo respeto totalmente. Y como digo, yo me voy dejando muchísimos amigos, me voy muy bien con el club y ojalá que le vaya muy bien al Betis. Estaré encantado.
Y aquí, Michel, Leandro Iglesias de La Sexta, bueno, que recuerdo le han venido a la mente cuando ha entrado al estadio y no sé si ha podido intercambiar con empleados, con jugadores suyos del año pasado, algo que le haya podido llamar la atención.
Sí, sí. Ha sido un encuentro tremendamente emotivo con mucha gente. Hacía 7 meses que no volvía por aquí y me marché muy agradecido y dando muchos abrazos. Y he vuelto y sigo dándolos. Y dentro de 10 años, si vengo aquí otra vez, seguiré teniendo los mismos amigos que me hicieron disfrutar mucho y con los que conviví durante mucho tiempo, no solamente jugadores, sino prácticamente la totalidad de los empleados. Estoy encantado de cómo me han tratado y de la alegría que le ha visto en la cara de todos aquellos que, con los que me he cruzado.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
Acaba la roda de premsa de Setién, que ha dit que anímicament aquesta victòria és molt important, l'objectiu prioritari és guanyar, el partit d'avui té molt mèrit, l'equip mai ha perdut la fe a la sortida de pilota, ni en el pla establert, el segon gol no ens ha debilitat i a la segona part hem controlat, estic molt content amb l'actitud defensiva. Sobre el VAR, cal unificar criteris que ens permetin entendre algunes decisions i sobre la polèmica del seu retorn no ha volgut entrar i només ha tingut paraules molt bones per tota la gent de Sevilla, del Betis, i que desitja el millor per a aquest equip.
Units pels fans.
Com estem? Ja has sortit del quiròfan? L'operació ha anat molt bé?
Però abans de tot, infermera, i el partit? Hem guanyat?
4-1.
Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Messi aconsegueix el seu tercer hat-trick d'assistències a la Lliga.
Avui ha completat aquesta nit 3 passades decisives al Benito Villamarín. Ja ho va aconseguir la temporada 2011-2012 contra el Rayo i contra el Getafe, el curs 15-16. És líder d'assistències a la Lliga amb 11 i també és el Pichichi, el màxim golejador, amb 14 gols.
El Barça pateix als inicis dels partits.
El Barça, si mirem en el total de la temporada, ha començat perdent 13 dels 33 partits disputats. A fora de casa, a la Lliga són 8 partits començant perdent de 12. El balanç final d'aquests 13 partits on el Barça ha començat perdent és de 5 derrotes, 3 empats i 5 remuntades. D'aquestes 5, 2 han estat contra el Betis, al Camp Nou i avui. Les altres han estat contra l'Inter a casa i contra el Leganés i l'Eivissa.
Però els blaugrana recuperen per fi la bona cara fora de casa.
La victòria contra el Betis trenca una mala ratxa lluny del Camp Nou. El Barça només havia sumat una victòria en els últims 5 desplaçaments. Va ser aquella victòria al camp de l'Eivissa, després 2 empats contra la Real Societat i l'Espanyol i 2 derrotes contra l'Atlètic i el València.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar a les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 28.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
El millor jugador del partit.
I és el moment de saber qui ha estat el millor jugador blaugrana d'aquest Betis 2 Barça 3. El Jordi Costa ha votat a Leo Messi. Anem a veure la resta de membres de la TDT. Bernat Soler.
De Jong.
De Jong. Ricard.
Messi.
Messi. Marta, Sònia i Laia.
Messi.
Messi. Xavi Campos.
Messi.
Vicepresident Borda.
De Jong.
De Jong. Ruth Vilar.
De Jong.
De Jong. Albert Mora.
De Jong.
De Jong. Això està molt igualat.
4-4.
El laboratori, Carles i Marc.
Messi.
Messi.
Jaume, empatem o no? Messi, va.
Vinga, doncs Messi. Ja no recordo quin criteri fem servir quan hi ha empats.
El senyor director.
No, no hem empatat, no.
Guanyen Messi. És veritat.
Ha evitat l'empat.
Doncs mira, va, l'audiència ha votat a De Jong i, clar, per tant, ja veus? Tenim un vot equilibrat.
Molt ben repartit. Messi i De Jong, que jo crec que han estat clarament els dos millors jugadors. Ens agrada aquest pas endavant de De Jong,
sí.
A tothom.
Sí,
són
sí.
Dos partits ja, a més. A Bilbao i avui...
agafant responsabilitat.
Demanant més la pilota.
I la química entre tots dos, fins i tot, oi?
Sí. Aquesta segurament és de les grans notícies dels últims dos partits.
Fins i tot més de Messi amb De Jong que De Jong amb Messi, eh? Perquè el que normalment esperem, no? o esperàvem és que De Jong per fi trobés a Messi, i avui Messi ha trobat a De Jong.
Bernat.
No, jo fa dos dies que estic bastant impactat perquè aquest De Jong sembla que no el veuríem i l'estem veient. Aquell tram de...
Hem superat aquell tram de caiguda,
sí,
eh?
De fa pocs partits.
Sí, això t'anava a dir, ha estat com un pas enrere per fer-ne dos endavant, no?
És que s'havia convertit en un jugador gairebé invisible. Sí, a l'inici de temporada ens va agradar, però a poc a poc va anar-se apagant, i jo crec que la irrupció en aquella segona meitat a Sant Mamés, que tampoc va ser tota.
Acostar-se a l'àrea, que no era el seu hàbitat, fa la sensació que l'ha fet créixer en confiança.
Exacte, li ha donat confiança, i avui jo l'he votat el millor per això, a part que ha fet un golaç, i content de veure que aquest jugador està donant el rendiment que s'esperava d'ell.
Carles, tenim...
És bastant autocrític, eh? Ha sortit a Barça TV i en anglès ha explicat que, encara que es veu que continua jugant una miqueta millor, tampoc està fent els millors partits que recorden i el millor que pot donar ell a si mateix.
No, està molt bé que algú sigui autocrític i que pensi que encara ha de créixer, perquè és la millor manera per continuar endavant, per aprendre i per mostrar una bona versió. I com diu l'Albert, el De Jong sempre s'hi ha expressat així. Deia que, Carles, tenim dades de De Jong com a migcampista. Avui controlem De Jong i Arturo Vidal. Què tenim?
Doncs mira, bàsicament el que destaquem és que de 22 de les 52 passades les ha fet a la defensa. I després, quan mira endavant, avui la màxima relació l'ha tingut amb Messi. 8 passades a Messi, 3 a Griezmann, 2 a Sergi Roberto.
8 passades de De Jong a Messi, eh? Sí. D'aquestes passades endavant. Bé, ja marquen aquesta continuïtat, perquè a més la sensació, com deia la Ruth, és que el més transcendent ha vingut de Messi a De Jong, per tant que s'hi han trobat tots dos. Abans parlaves de les intervencions de Messi, 29 i 50. Heu tingut també la sensació de Messi de rebel·lar-se contra despenjar-se de la Lliga?
Sí, de moment important, i o sigui, el partit d'avui i el moment dels minuts finals era un moment seriós, i Messi, que feia temps que no adoptava aquest rol d'intentar domesticar els partits, doncs ha dit, aquí toquem, baixo a una zona més de migcampista, no ataco cap jugada, tot i que hi hagi espai, he atacat la final que li ha fet per al Bartra, però molt conscient que el partit d'avui s'havia de guanyar, i la manera de guanyar-lo era amb el 2-3 tenint la pilota.
Fins i tot crec que era l'idea del llevant, no? Que el veiem com angoixat, que volia marcar... Avui ja no ho hem vist, allò, no? Ho hem vist una altra versió.
Sí, però necessitem que marqui. No?
Sí, clar. Són 21 xuts, a veure.
No, però vull dir, per ell mateix, eh? Jo crec que ja va acumulant entre Sant Mamés el partit d'avui, potser els anteriors, ocasions errades que no són sensacions que ell ja estigui acostumat, i òbviament nosaltres
tampoc. És veritat. El millor, però, és que ell no s'hi obsessioni, no? Que no sé què fiqui, que sigui capaç de sortir d'aquí, perquè, com diu la Rota, en altres situacions l'hem vist que a vegades quan clava la banya fins que no se'n surt i va, i avui ha prioritzat més la importància del sentit col·lectiu del resultat, i això vol dir que Messi està mirant bé en aquell moment.
Sí, he pensat, avui no té aquesta angoixa, i això farà que estigui molt endollat pels pròxims, saps? Vull dir, perquè evidentment continuarà, volem marcar, però sense aquella angoixa que li veiem el dia del llevant, he pensat, això vol dir,
avui
això és
no
bo.
Avui no ha fet males definicions, per això. O sigui, avui hi ha mèrit de Joel, les dues dutres de la segona meitat.
I el xut que ha inventat, rèplica de l'any passat.
Exacte, això és de tenir confiança.
Sí.
Els últims partits sí que el veia en les rematades, algun mal impacte poc propi de Messi.
Mossegat, oi?
Sí. I avui les rematades eren bones.
Carles, sobre la pressió i les recuperacions, que deia ara Quique Setién que estava molt content de com havia treballat el Barça en la pressió.
Doncs mira, la primera part, de les 26 recuperacions del Barça, 10 són en camp contrari, però només dues en pressió ofensiva, una de De Jong i l'altra de Busquets. La segona part s'ha millorat una mica, són 8 de 24 recuperacions del total, i són 3 en pressió ofensiva, una de Jong, una de Messi i una de Busquets.
Busquets, que surt aquí poc, però que jo crec que també és un dels jugadors que amb l'arribada de Setién ha canviat.
Clarament.
O sigui, s'assembla més al Busquets de sempre, no?
Avui hi ha una dada curiosa, és que ha rematat un cop i ha fet un gol, però és que la temporada passada, la Lliga de la temporada passada, no va rematar cap vegada entre els tres pals.
I per mi clau avui en els minuts de jugar amb 10.
Ha donat molta calma,
s'ha infiltrat al darrere, eh?
Molta.
Jo crec que se sent menys abandonat, no? Que es podia sentir amb Valverde, i això l'ajuda molt.
L'equip s'estira menys, hi ha menys distància entre línies, i troba més gent per anar a una pressió, troba més gent per passar-li la pilota fàcil, i això segurament l'ha ajudat.
I el tema del gol, que sempre estem pensant, no?, que s'han de sumar més jugadors al gol. Avui s'hi han sumat dos que habitualment no marquen, que això també és positiu per al Barça.
Algun brot verd més que vulgueu destacar abans d'entrar en un altre tema més delicat?
En els brots tot en verds.
Sí, no sé com es diuen els altres. Els
la malherba, la malherba.
Forats negres, en algun cas.
Algun brot verd més que vulgueu destacar?
O sigui, no sé si és brot verd o mala herba, però has guanyat el partit. O l'has desbloquejat a pilota aturada.
Sí, és veritat.
El 2-2, que t'ha desbloquejat, perquè en aquell moment no estaves passant malament, no havies reaccionat, i el 2-3 també és a pilota aturada. I està molt bé, eh? O sigui,
és que quan estàs tancat, has de tirar de tots els recursos possibles.
És que quan estàs encallat...
Però potser el cinto no és positiu. És una bona solució, però és un mal cinto.
És veritat, però saps què passa, Xavi? Que no calia trobar la pilota aturada per saber com està el pati, i que estàvem encallats. O sigui, que quan arriba com a solució per desencallar un partit com el d'avui, jo crec que és bon símptoma, perquè no ens descobreix res. No és allò de dir, vols dir que quan fem gols a pilota aturada l'equip no acaba d'estar bé? No, que no acaba d'estar bé és una evidència. I aleshores que arribi la pilota aturada i ens desencalli, jo crec que és bo. Tot i que i no crec que siguin accions molt preparades, sinó que són accions...
No, l'anglès i Messi sí que sembla que ja...
Sí, però va dir que no les preparen gaire, no?
Sí, són com associacions, vull dir que no hi ha moviments.
No hi ha bloquejos.
Et busco l'anglès, que és la meva primera opció, no?
I una altra cosa que a mi em sembla mínimament positiva, ja ha destacat Setién i no hi havia caigut, és que és cert que el Barça a Bilbao va perdre 1-0, però pràcticament l'Atlètic no va rebre rematades. I avui el Betis ha fet els dos gols i en atac poca cosa més.
Jo volia fer una reflexió abans d'anar a la Malherba, que ja em quedo amb el concepte, que és que progressem lent és una evidència també, però jo crec que ho fem adequadament. O sigui, jo crec que l'equip està caminant en una direcció i que té un rumb i que va consolidant algunes millores i que va assumint una personalitat que vol. Una altra cosa és que tot que no gira rodó és molt clar.
És fràgil el Barça encara.
I que és molt inestable i que està com que està, com et diria, marcant uns punts de partida diferents, són tendres. I vull dir, és com quan trepitges fang, Vull dir, caus, t'enfangues, t'ataques, no trobes el punt d'equilibri, però la direcció està marcada. És a dir, l'equip, jo sí que jo el veig reconeixible, i aquesta millora defensiva és una de les parts. O sigui, a Samamés el Barça no va patir gaire, i avui les dues accions de la primera part, però és que la segona no n'hi ha hagut. És veritat que el Barça ha perdut pilotes, que el Betis podia haver fet mal, però la qüestió és que ho ha resolt. No em diguis com, no he vist l'equip molt segur, però ho ha fet, i això suma. Per això dic que és un progrés lent, i que potser aquestes dues setmanes sense partir entre setmana pot ajudar a fer un pas endavant. Però jo crec que Setién ha d'estar content del que li transmet l'equip, perquè s'assembla al que ell voldria. Mal fet, mal executat, però com amb la intenció de voler-ho fer bé, no? Com si l'equip volgués recuperar algunes coses que havia tingut i que no, i que ara no tenia els hàbits ja. Bé, després de fer això, que era una cosa que em quedava, perquè una cosa és el partit en viu i després una mica la revisió en fred, que encara no hem tingut temps, però sí que crec que la direcció és correcta i que no vol dir que no sé on arribarem, al lloc, no sé si això ens donarà molt recorregut, però que s'ha marcat el rumb. I que, això sí, anem molt a poc i fem un pas endavant, dos enrere, mig més endavant, no ens movem gaire. Però
no hi ha grans versions individuals, exacte. Això també t'afecta.
I el que dèieu, la plantilla és curta, i això també afecta, l'entrenador no té els rols que necessita i no pot triar gaire, i també afecta l'entrenador d'inventar dibuixos per gestionar minuts i reservar d'aquí perquè Anso no jugui avui i canviar el pla. I clar, vull dir, s'està movent amb quatre canyes, mai millor dit. Jo no crec que hi hagi cap entrenador que hagi tingut el Barça 14 jugadors del primer equip en un moment tan transcendent de la temporada. I això és el que està passant.
Van Gaal una vegada i no van voler jugar a la Copa.
O Rijkaard en aquella època plaga de lesions.
Sí. Sí. Mira, el que passa que Rijkaard van fitxar Albertini i Maxi López i va quedar una...
plantilla curta, però encara, i ara no tens marge.
Abans d'anar a les coses no tan positives, Marc, el repte?
El repte d'avui era quin migcampista connectava més vegades amb els davanters, i ha guanyat Busquets amb 17 vegades, l'ha seguit De Jong amb 11 i Arturo Vidal només amb 9.
Crec que Busquets és un altre dels actors secundaris que comença a assemblar-se a allò que l'havíem reconegut. Som al tercer temps.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
No és moment de fer sang ni d'assenyalar ningú, però sí que hi ha algunes coses que el partit ens denuncia, que ens reclama i que volia saber si hi havia unanimitat o no, i com ho veieu, perquè les percepcions són personals. El cas Umtiti, hi ha algú que vegi alguna cosa diferent a tot el que hem dit?
Jo crec que és de les pitjors decisions que s'han pres els últims anys en l'àrea esportiva, i mira que són, i que n'hi ha moltes.
Quina exacció?
La renovació d'Umtiti en els termes en què es va renovar. I el que va implicar en aquell moment, perquè en aquell moment, ja ho he dit alguna altra vegada, no, el club no li va resistir un pols a Umtiti. I després ara li tens un contracte firmat que no, és impossible col·locar-lo al mercat.
Però era inesperable, no?, que fés la baixa de qualitat que estem veient amb Umtiti, i amb els preus que s'havien posat. En certa manera no entenc els preus que s'estan posant, que s'havien posat o que s'han posat als centrals. Sí,
com era inimaginable. L'estratègia esportiva i econòmica del club.
Jo crec que si amb algun jugador et podies plantar, era amb Umtiti, perquè havia estat un fitxatge amb poca expectativa, que va sortir molt bé, va ser un gran encert fitxar-lo, va portar molt, però després el que se li va firmar ara és un llast.
Ara farà 2 anys de la renovació, i és que aquests 2 anys el seu rendiment ha caigut en picat, no? El següent
estadi. I tot el mercat sap que està tocat físicament i que no el podràs col·locar al mercat. O sigui, no és una peça atractiva per ningú.
I què vol dir això? Que s'haurà de quedar al Barça?
I que els últims anys del seu contracte són els que hi ha més càrrega de fitxa. I
quants li queden?
Li queden
3. Amb aquest, 2023.
Aquest i 2 més, no?
3 més.
3 més.
Imagina't. 3, imagina't. Això es fa llarg.
I el que diu Alborda, a partir del 2021 l'augment de salari és ostensible.
Per tant, té mala solució, Alborda, això, eh?
Jo no li veig solució, o una solució a l'estil Arda.
Vull dir que el partit d'avui no ajudarà que els clubs pensin que és una bona opció per fitxar, eh?
Home, el partit d'avui...
Heu tingut aquella sensació que ha dit el Jaume que feia patir, o no?
Sí.
Totalment.
Totalment. Sí,
si corria més Joaquim que Umtiti. Sí. És un jugador més a prop de la retirada que d'una altra cosa.
Jo és que li veig ser posat d'indulgència pròpia, i aleshores per això no em fa patir, perquè em fa la sensació que... No voldria dir què passa,
no,
però...
No és que patim per ell, Ruth, patim per la gent.
Ai, jo entenc que patíeu per ell.
Home, a mi el seu judici em fa patir. El judici
a mi no,
de la casa.
A mi em fa patir veure'l jugar i les conseqüències que pot tenir.
De júnior hem de tenir paciència, entenc, no?
Uf.
Com a suplent d'Alba?
Jo crec que, una de les coses determinants del que està intentant provar Setién és que li funcionin els laterals, tant amb el Romba com amb els tres centrals. I aquí, si a la dreta té un problema... I a l'esquerra, si no juga Alba, el té encara més gros.
Sí, la veritat és que començo a pensar que Júnior serà un altre dels laterals d'esquerra que passa pel Barça sense plena ni glòria.
Jo no entenc per què ens vam gastar els diners per fitxar un perfil de jugador com aquest. I no,
quant va costar, Júnior?
Que eren 17 milions.
Més variables, gairebé arribes als 30.
Per quan tenies a Cucurella, ja sé totes les variables esportives i tota la discussió que hi havia sobre Cucurella, però per tenir a Júnior... tens a Cucurella i et valia 3 milions.
La diferència avui quan ha entrat Alba respecte,
sí,
a Júnior.
Total.
Ah, Alba té un rendiment molt alt sempre.
Sí.
Però...
El problema de Júnior és que fa la sensació que és una cosa de cap,
sí,
no? Perquè, clar, de físic va sobrat, i tècnicament era un jugador que es defensava prou bé. Ha jugat amb el Betis de Setién i ha fet molt bons partits i tens necessitat d'exigència tècnica. I crec que quan el problema és de mental, de superar la pressió, d'una oferta petit, del que, com li vulguis dir, és molt més difícil pensar que això pot canviar, no? I jo, com diu el Borda, clar, un lateral esquerre suplent al Barça, això sí que hauríem de tenir-ho a la casa. Vull dir, estem parlant d'una posició perifèrica.
Això és històric, el tema dels laterals suplents de la casa.
Sí, però aquí, per què ha passat Digne? No sé si entre Digne i Júnior n'hi ha hagut un, no el recordo ara mateix.
No, ha passat Miranda.
No, però bé, Miranda era de la casa i no se li va donar.
No.
Maxwell, que bé, va fer un...
Adriano.
Digne, i Adriano, que potser ha estat el més digne, no? Dels esquerres suplents. Sí.
Sí, sí. La veritat és que mentre Jordi Alba es va fent gran hauríem de ajustar bé l'objectiu, perquè, clar, una cosa és que aquests jugadors tinguin pocs minuts i siguin suplents d'Alba, i un dia és que algú un dia hagi de ser titular al Barça com a lateral esquerre. I sabem què va passar després d'Alves, i ara és una qüestió que el tema d'Alba es veu amb prou temps com per intentar encertar. Com deia Ruth, el Barça necessita laterals que donin coses, i sobretot que donin coses en atac, i si jugues amb Romba o juguis amb extrems per anar cap a dintre, els laterals del Barça han de portar ofensivament, i aquí el Barça té un problema. I no sé si el té o si hem de tenir paciència amb Griezmann. Heu sentit l'efecte Costa?
Sí.
Tenim 3 minutets.
Jo crec que sí.
Bernat
perquè...
Soler, va.
No, perquè més que res... No,
és que no en tens una altra, no?
No, és que qualsevol altra opció no és que no existeix.
Però s'ha de ser més exigent amb Griezmann.
Sí, totalment, però has d'esperar que aquest jugador, que és un campió del món, que és un crac mundial, et doni un rendiment millor del que t'està oferint.
És que després de...
És que si no, què fas?
Després de Dembélé i Coutinho no ens podem permetre perdre Griezmann. No sé com s'ha de fer.
Però aviam, que està estancat és molt evident. I que algú li ha de fer veure que ha de ser més important en els partits, perquè tu pots estar més lúcid, més inspirat o menys. Ell, el treball és innegable, però de Griezmann has d'esperar alguna cosa més.
Bastant més.
Ha de ser més important. És que no ho és. Avui ha fet una passada molt bona, però com a acció ofensiva de mèrit, una passada en profunditat per Messi. I prou.
Impressió defensiva.
Aquests dies que es parlava que Vilalba destapa el tema aquest de que hi havia jugadors que havien anat a dir-li que amb Valverde no treballaven prou, va córrer molt que eren el clan francès, que són els que amb ell té segurament més proximitat. I fent aquesta anàlisi, penses, Griezmann, Umtiti, Dembélé, qui li van a dir que no treballaven prou? Perquè, nanos, treballeu més!
L'anglès.
Espera un moment. Sí, Bernat, per tancar, és que vull que escolteu una cosa de Rubi, una frase que ha rescatat la Sònia.
Siento tener que lanzar una queja. En el minuto 38 el Barça tenía que haberse quedado con 10. Es que es muy claro. O sea, no hay discusión de esa jugada. Ningún tipo de discusión. Si añades que no matas al Barça, como tú dices, en tu momento bueno, y añades que nos ha faltado picardía en los minutos finales de la primera parte, pues ahí les hemos dado vida. Y luego en la segunda parte lo hemos pagado.
El minut 38 es refereix a aquella jugada de Sergi Roberto, sí, a la segona groga.
I té raó, sí.
Molt clara.
Tot i que suma més pressió encara, no?, del que farà el Betis i la seva pròpia afició, a la que hem discutit avui amb els àrbitres.
Bé, digues, Albert, digues.
Posats a dir coses que havien pogut ser, la groga de l'Englet pel penal també podia haver estat vermella.
La jugada de l'Englet al penal també podia haver estat vermella?
Sí, perquè si recordeu les normatives, és un xut que va a l'àrea, ell està a la zona d'influència i talla la jugada amb una de les accions que són vermella.
Està en aquella zona d'ocasió manifesta, eh?
Sí.
Bé, doncs la veritat és que no hem parlat gaire perquè no calia, però l'arbitratge de Sant José Martínez és dels pitjors que recordo aquesta temporada, però no per beneficiar el Barça o el Betis, perquè això és una moneda a l'aire, i ja entenc que el Betis es senti malament amb tot el que està patint, sinó per la pèrdua de control del partit, per no saber on navegava i per tenir la sensació que en qualsevol moment podia passar qualsevol cosa. Ja el partit era caòtic com perquè l'àrbitre el fes més. Bé, el Barça, la qüestió és que ha guanyat per 2-3, que suma 3 punts i que descansem uns dies perquè el Barça ja no és a la Copa, pendents de 2 partits a casa, Barça-Getafe i Barça-Eibar.
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.